Bon vespre, regidores, regidors, senyora secretària, senyora interventora i a totes les persones de Capellades que ens pugueu veure via YouTube. Passaríem a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de 27 de maig a les 20 hores per sessió telemàtica. Com sempre, abans de començar el ple, hem de passar la votació del sistema de sessió telemàtica. Per tant, passaríem a votació l'aprovació de la celebració de la sessió plenària del dia 27/5 per mitjans electrònics, servei de videoconferència gestionat per LocalRed. Passaríem a votació vots a favor del punt de l'aprovació de la celebració de la sessió ordinària. Vots a favor?
Sí.
Anna?
Sí.
Sí? Sí. Pues, queda aprovat per unanimitat.
Molt bé. Ja passaríem al següent punt, que és l'aprovació de l'acte del ple ordinari del 29/4. Passaríem a cada un dels representants municipals si hi ha alguna qüestió sobre l'acte. Com a representant i portaveu de Ciutadans, hi ha algun té qüestió sobre l'acte del 29/4?
No, nada que añadir.
Vale, d'acord. Portaveu del Partit Socialista?
No, tot correcte.
Portaveu de Junts per Capellades?
Tot correcte.
Gràcies. Portaveu de Vila de Capellades CUP?
Tot bé.
Molt bé. I portaveu d'Esquerra Republicana?
Està bé.
Molt bé, doncs passaríem a la votació de l'acte del ple ordinari de 29/4/2020. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat. Tu, Anna? Anna?
Sí. Sí, sí.
Pues queda aprovat per unanimitat, eh?
Milagros, perdona'm. Sí. Amb la Núria entenc que no pot votar en aquest cas perquè no va poder ser.
Sí. D'acord, d'acord, Núria.
Sí, sí. Ai.
Bé, doncs ja queda clau. I Milagros?
Aprovada.
Sí? Val. Passaríem de la comissió informativa d'alcaldia i serveis tècnics de 20/5. El punt 2.1 de l'ordre del dia d'avui és donar compte dels decrets d'alcaldia 244 de 16 d'abril al 307 de 15 de maig. Si algú dels portaveus començaríem pel representant de Ciutadans, si hi ha alguna qüestió a dir sobre aquests decrets?
Nada que preguntar.
Vale. En principi és donar compte, però bueno, si hi ha alguna qüestió, Marcelí, ai, PSC?
No, res a dir.
Junts per Capellades?
Sí, hi ha un decret que és el 2020/259, que posa insuficiència bar-piscina. No vam preguntar què és això, però encara és un tema ja...
Barra què?
És el 2020/259. El títol és insuficiència del bar de la piscina.
Insuficiència?
Ai, que raro.
No ho sé, s'hauria de consultar, Marcel, i ara no... No tenim aquesta documentació aquí. En principi, hi ha...
No us assona.
Eh?
No us assona.
Jo no recordo jo ara què és exactament. No recordo. Jo suposo que...
Resolució alcaldia, informa insuficiència bar piscina.
Jo crec que és la concessió que hi havia per un any que va renunciar. Crec que és això, però no t'ho puc confirmar.
Jo diria que no.
No?
Bueno, si cal, ja ens ho direm a la informativa, recordeu.
Ja ens ho direm a la propera informativa. Tot i així, bueno, era donar compte que jo m'he colat.
Sí, sí.
Val, doncs aquest tema no passa a votació. Per tant, passaríem al punt 2.3.1, que és de la Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme. Presentem aquest ple l'aprovació del conveni específic entre l'Ajuntament de Capellades i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social per a la campanya 2020 d'excavacions i recerca del jaciment de l'Abric Romaní, Capellades Anoia, segons expedient 443. Li passaríem la paraula al regidor de Cultura que ens faci aquesta presentació del conveni.
Gràcies. Bé, el conveni, tal com heu pogut comprovar en la documentació i vam començar a comentar el dia de la comissió informativa, és la concreció, és una concreció més de la col·laboració que tenim com a Ajuntament amb l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Sabeu que les excavacions a l'Abric Romaní, doncs des del senyor Amador Romaní, doncs ja ha passat molt de temps, són unes excavacions centenàries i que en cada moment han tingut alguna adequació. Sabeu que la col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili també ja té una certa antiguitat i que l'any 2009 és quan vam fer un conveni, diguem-ne, marc, que es veiés per fi del compromís d'Ajuntament i la Universitat, en aquest cas, que hi hagués el manteniment de les excavacions, en el sentit que, bé, que aquí hi ha un valor que és indiscutible i que el que ens convé a tots precisament és visibilitzar-lo i fer el que, en paraula del doctor Alcalde, de vegades diem, és només generar coneixement, sinó també socialitzar-lo, fer-lo accessible a tothom. Llavors, és un actiu, entenem tots, i això ho prova el fet que tots els diferents equips de govern que han anat passant per l'Ajuntament hi han donat el recolzament en cada moment amb la funció que hagi calgut. És un actiu estratègic per al nostre poble, és un actiu que ens posiciona en el mapa dels interessats en el patrimoni arqueològic. I llavors, en aquesta ocasió presentem un conveni específic per una qüestió que, com heu vist, és concreta, no? Som d'aquest any, pel mes d'agost, i que això no, diguem-ne, no detreu el que es va comentar en comissió informativa, que hi hagi altres col·laboracions possibles. Si recordeu, el conveni marc parla de col·laboracions logístiques i econòmiques, i llavors en aquest conveni específic fem una concreció d'una aportació de 4.000 euros per les excavacions d'aquest any. En el conveni sí que també hi ha un cert compromís més enllà d'aquest any, pot ser d'altra manera, perquè el conveni marc va més enllà d'aquest any. L'IPES, en el punt 6è, que comentava que estem dins d'una planificació quadrianal des del 2018 i que acabaria en el 2021. Això és més o menys el que està confirmat, o estava confirmat, si més no, en el 2018. Llavors, portem aprovació al conveni una mica amb la mateixa idea que hem anat portant els altres. Volem aprovar el conveni perquè tot estigui a punt, evidentment, però també com una expressió de voluntat i de confiança en la possibilitat de poder continuar treballant-hi, tot i les circumstàncies actuals, que tots sabem que són, que tenen un punt d'imprevisible. Estem fent el conveni, si al final, pel que fos, el volum de l'excavació s'hagués de reduir, ja regularitzaria tot. Però la idea és aquesta, donar-li concreció a un dels aspectes de la col·laboració entre l'Institut i nosaltres i fer-ho en aquest format de conveni específic que s'insereix dins el conveni marc.
D'acord, moltes gràcies. I passaríem la paraula al portaveu de Ciutadans.
A veure, del grup de Ciutadans, nada que añadir.
Vale, gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, com vam comentar comissions informatives, entenem que s'ha de, no sé si formalitzar o adequar a criteris més tècnics, econòmics, financers. Entenem que com bé ha explicat el regidor, la voluntat de l'Ajuntament és de continuar col·laborant, com s'ha fet sempre. Si hi ha, malgrat que hi hagi un conveni, entenem que hi ha col·laboracions que no quedaran o que no es poden quantificar econòmicament i que l'Ajuntament continuarà fent, perquè, com s'ha dit, entenem que el jaciment de l'Abric és un és un actiu molt important del nostre poble i ens consta doncs, que la voluntat de tots és precisament preservar-ho. Per tant, malgrat, com s'ha comentat, les condicions i el condicionament que tindrem de l'excavació d'aquesta temporada, esperem que sigui el més normal possible en quant al volum similar al dels anys anteriors. I bé, evidentment, el nostre vot en aquest sentit serà el favorable.
D'acord, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, té la paraula.
Sí, no, per la nostra banda, com cada any, doncs donem suport amb el que és la campanya d'excavacions a l'abric. Aquest any ha canviat una mica el format, però l'objectiu és el mateix. Només la pregunta és, diguéssim, els diners que destinem a aquest conveni són íntegrament, diguéssim, de recursos propis? Vehiculem també alguna subvenció? O com va això? Ja el teníem al pressupost, eren 4.000 que ja tenim al pressupost. No sé si...
Àngel, vol contestar-ho al final?
Home, ara no, abans de votar-ho, no? Ja, és igual, anunciem qui votem.
Al final hi ha més preguntes. No, a veure, diem, hem mirat més en el detall el conveni. Aquest és un específic i ja diu que s'inclou dins el marc, el conveni marc. I el conveni marc també, aquí ho torna a dir, el conveni marc preveu la possibilitat que hi hagi més aportacions també, diguem-ne, exteriors al propi Ajuntament i a l'Institut de Paleoecologia. I que llavors cada una d'aquestes noves aportacions que es puguin aconseguir, tant ells com nosaltres, doncs s'haurien de vehicular en un altre conveni específic. Jo ara recordo d'alguna campanya, segurament, doncs, el regidor Martorell potser també ho recorda, que alguna vegada alguna empresa privada capelladina havia fet també alguna aportació a aquestes excavacions i llavors això doncs, també realitza amb un altre conveni, que forma part dins del conveni de col·laboració general. Per tant, amb aquests 4.000, en principi, és els que s'aporten des de l'Ajuntament. Ara, si d'aquí a final d'any som capaços tots d'incorporar nous recursos, també haurem de valorar si acabarem fent falta. Hem d'acabar de saber també com serà la concreta de les excavacions d'aquest any. Potser estem parlant d'això i després les excavacions s'han de reduir en nombre de persones i en nombre de dies. I llavors, doncs, potser no és substancial augmentar la quantitat.
Sí, no, jo una mica, per finalitzar, si no em recordo malament, bueno, ara són 4.000, però en el pressupost també teníem 4.000 o teníem 3.000? O potser jo vaig mal fixat. Entenc que hi ha d'haver l'informe que quan hi ha la partida ha de ser equivalent, no?
Jo ara, sincerament, no recordo, però en el pressupost segur que no està posat com a conveni, perquè el que vaig comentar a la comissió informativa, com a conveni específic, és una cosa que fem nova aquest any. El conveni sí. Marc, que teníem, era un conveni de col·laboració, hi havia aportacions econòmiques, diguem-ne, concretes, i havia despeses de capítol 2 associades a l'abric romaní, però no estaven en un format d'aportació a l'institut, perquè eren despeses que feia directament l'Ajuntament de Capellades, en molts casos. Per tant, no hi ha una equivalència entre una partida del 19 i una del 20. Això, el conveni específic, és nou aquest any.
Sí, no, però per acabar, ja...
Vol dir que sí, una afegida, Vol dir que la despesa que es feia en un altre format, ara farem aquest.
No, el format i el mecanisme ja entenc que ha canviat. I ara tenim aquesta eina que no teníem abans. Sí, Àngel? D'acord. Però si no recordo malament, em sembla que el pressupost tenia 3.000 i ara és 4.000. Però és igual, ja ho repassareu. Només era això. I si entenc que surt de la mateixa línia. Sí,
d'acord. Hi ha alguna qüestió més? Junts per Capellades?
No, ja està. Ja.
Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
No, ens acollim a l'explicació del regidor i, bueno, com nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, donem suport a aquesta col·laboració. Esperem que aquest any, doncs, malgrat sigui en grups més reduïts, es pugui realitzar i seguir avançant amb les investigacions que ja s'hi duen a terme. I, I bueno, doncs amb la línia del que s'ha dit, que cal protegir doncs, aquestes col·laboracions, seguir caminant per preservar i donar impuls a aquest actiu que tenim a Capellades.
Molt bé, gràcies. Regidor de Cultura, vol afegir alguna cosa? Regidor Àngel, vols afegir alguna cosa? No et sentim.
Micròfon.
Micròfon, Àngel. Micròfon.
El té obert, eh?
Sí? Doncs no el sentim. Ens sents, Àngel? Aixeca la mà. Val. Doncs passaríem a votació. El punt de la Comissió de Cultura, la Comissió Informativa de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme. Passem a aprovació al conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Capellades i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social per la campanya d'excavacions de la Vic Romaní 2020. Vots a favor?
Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat.
Molt bé, gràcies. Abans de passar al proper punt, dir a les que ens esteu veient des de casa que al final del ple ja podeu fer les preguntes a través del chat del YouTube que us les passaran al plenari de la corporació. El següent punt de l'ordre del dia és el 2.4.1, que com ja vam passar a la Comissió Informativa de Comissió, Governació i Hisenda, passem al ple l'aprovació de la modificació de crèdit 2/2020 de suplement de crèdit extraordinari, segons expedient 551. Li passaré la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler, que ens presentarà aquesta aprovació. Quan vulgui, Jaume.
Val, d'acord, gràcies, alcalde. Les modificacions de crèdit, el crèdit o despeses que es preveuen i s'aproven en el pressupost municipal, poden ser objecte de modificacions durant el decurs del propi exercici. Aquestes variacions en el pressupost es produeixen principalment per tres motius: per un canvi en els objectius inicials, per la insuficiència de dotació d'un o de diversos crèdits o per la seva duració temporal. És un assumpte normal i tècnic, doncs, realitzar modificacions de crèdit. I, doncs, diem que és un recurs tècnic i que normativament té que passar per ple. La modificació de crèdit que portem avui a ple està molt clar que el Covid ens fa i ens farà refer el pressupost que vàrem aprovar el 2020. Així mateix, ja els hi avanço que quan tinguem la liquidació del 2019, caldrà altre cop realitzar noves modificacions de crèdit. La modificació, doncs, el que pretenen és que els crèdits que disposàvem per realitzar determinades intervencions o projectes, els imports que estaven previstos, els utilitzem per dotar econòmicament altres partides o necessitats sobrevingudes o més prioritàries. No vol dir que deixem de fer aquestes actuacions, sinó que queden pendents degut a necessitats que el govern, i crec que l'oposició també entendrà, que són més urgents en aquests moments que ens toca viure. Sí, doncs, cal dotar econòmicament amb aquest pressupost, per això fem la modificació. L'estudi i treballs tècnics de la metodologia de recollida de residus porta a porta, que consisteix en realitzar un càlcul per generació de residus, l'ampliació del projecte de l'il·luminació de la cinglera del Capelló i l'actuació d'ordenació ambiental de la il·luminació de tots els carrers de la nostra vila. Tanmateix, el complement de les hores extraordinàries de la policia local degut a la situació d'estat d'alarma, l'augment de la neteja degut a la pandèmia i el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya amb l'aportació de noves tabletes a l'ensenyament obligatori. Tanmateix, l'ampliació de les transferències d'ajuts urgents de necessitats bàsiques per a l'assistència primària i l'aportació per part de l'Ajuntament d'una convocatòria inicial de subvenció del sector comercial perjudicat per la Covid, així com una aportació per part de l'Ajuntament d'una convocatòria de subvenció al lloguer de veïns i veïnes afectats per el Covid. Aquestes dues convocatòries seran explicades per als respectius regidors en els propers punts. Aquest primer paquet de modificacions puja 180.000 euros i el detall és el següent. El desgloso, els complements de la policia amb hores extres són 11.000 euros, el treball tècnic del PAP 1.700, el conveni d'ensenyament de tablets d'educació primària 500 euros, l'augment de neteja pel Covid 15.000 euros, la il·luminació de la cinglera del capelló 18.948,7 i aquest primer paquet de transferències a comerciants pel Covid de 20.000 euros i la transferència d'ajuts per ajuda al lloguer 20.000. Després, transferències als ajuts urgents necessaris bàsics, 14.418,57. I l'actuació de l'ordenació ambiental amb la il·luminació exterior de 2020, que puja 78.351,93. Les partides que agafem, per dir-ho d'alguna manera, el capital per dotar aquestes, que estaven en el pressupost inicial, són l'adquisició de noves pilones, que estava previst 10.000, l'adquisició d'un sistema de videovigilància, que estava previst 18.000, l'adquisició de noves rèpliques de gegants, 2.400, treballs realitzats a la biblioteca, 500, treballs reutilitzats per altres empreses a Ràdio Societat de la Informació, 4.000, activitats culturals, 4.000, manteniment d'edificis, 3.000, treball realitzat per altres empreses d'educació, 3.000, promoció de l'esport, cursa del Gai d'Indi, 4.500, promoció de l'esport, torneig, bola i sorra, 3.500, despeses diverses de promoció de l'esport, 2.000, i activitats culturals, esportives i festes populars, 28.000. Seguit del manteniment d'infraestructura a vies públiques de 15.000 i el projecte tècnic d'adequació d'espai de joventut de 2.000 i obres de pavimentació del carrers i places de 80.000. El que teníem amb el pressupost inicial amb totes aquestes partides s'agafa per les altres provisionalment. Com ja he comentat, és provisionalment, aquestes actuacions quedaran suspeses. Ara bé, amb el resultat de la liquidació del 2019, així com els que estem esperant molt ajuntaments que tenim superàvit que el govern d'Espanya realitzi les modificacions pertinents a la llei perquè puguem destinar-lo a aquestes actuacions i ajudar les persones, doncs els diners al banc no fan res. Res més. Demano la seva aprovació.
Gràcies, regidor d'Hisenda. I passaria la paraula al portaveu de Ciutadans, quan vulgui.
Sí. Si bien en su día no votamos favorablemente los presupuestos del año 2020, en esta ocasión sí haremos nuestro voto afirmativo en cuestión de la modificación que se hacen de esos presupuestos, en el hecho de que sean buenas para la población las medidas que se puedan tomar en este caso concreto y las que sean a consecuencia de lo que es la crisis del COVID. Nada más.
Vale, muchas gracias. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, com ja s'ha expressat, entenem que les modificacions o el gruix de les modificacions que fem en aquest punt venen originades precisament per la situació que ens ha provocat el Covid, amb un gruix d'actuacions que per sanitat i seguretat s'havien de fer, com pot ser la neteja de carrers o les despeses de policia, i d'altres destinades a ajudar els nostres vilatans, com pot ser les ajudes als lloguers, als comerciants o, evidentment, les transferències de serveis socials. Per tant, entenem que és una modificació positiva. Entenem que, segons la documentació que se'ns ha fet arribar, les baixes de crèdit, malgrat que puguin estar, i això l'equip del govern ho sabrà, possiblement cobertes segons liquidació, però sí que és cert que la documentació se'ns indica que aquestes anul·lacions no perjudiquen el funcionament normal dels serveis de l'Ajuntament. Per tant, entenem que el nostre vot ha de ser positiu en aquest punt.
Moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, té la paraula.
Sí, de fet, nosaltres hi votarem a favor. Algunes de les actuacions crec que són compartides i, de fet, dins dins del paquet de propostes que us varen passar, us varen passar sense concretar números, evidentment, però les mateixes línies d'actuació que l'equip de govern tira endavant. Per tant, hi votarem favorablement, ens sembla tot correcte. Només un punt, nosaltres hauríem separat dues modificacions. L'una, el que són les inversions, i l'altra, les actuacions amb el Covid. Ho dic perquè, malgrat que també hi hauríem votat a favor, però són dues línies d'actuació diferents que podríem haver votat diferent nosaltres o qualsevol altre dels regidors. Però bé, només era dir això, entenc que per vosaltres facilitava l'expedient i que al final has de quadrar números. Però ho hauríem fet diferent en aquest sentit, eh? Per una banda hauríem fet el que són les inversions, per l'altra el que són les línies d'ajut del Covid. Però bé, igualment amb les dues hi votarem favorablement.
Molt bé, moltes gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, com a part, diguem-ne, del govern, ens toca agrair doncs, aquest gest de l'oposició, que doncs, això dona la sensació de que d'alguna manera doncs, es pretén facilitar doncs, aquesta situació complexa que tenim ara mateix de gestió i aquesta voluntat que tenim d'injecció, no, de l'àrea d'acció social i en les àrees, no, per ajudar d'alguna manera a parar el cop que han rebut les famílies i també el petit comerç. Només comentar i afegir-me a les paraules del regidor d'Hisenda que segurament aquest any doncs, patirem molts canvis en el pressupost i ens haurem de trobar en aquesta tessitura diversos cops. També volia aprofitar per agrair la feina doncs, que s'estan fent des de dins de l'Ajuntament, no? A través de doncs, Secretaria d'Intervenció, els diferents tècnics, doncs, que avui dia estan treballant a contracorrent per donar aquestes respostes el més ràpid possible.
Molt bé. Regidor d'Hisenda, vol afegir alguna cosa?
Bueno, l'Àngel ha dit alguna cosa, l'Àngel?
Portaveu d'Esquerra, perdona, sí? Portaveu d'Esquerra Republicana? Et sents?
No li va el micro.
No et sentim. No va el micro, Jaume. Àngel.
No li va.
Àngel, aixeca el dit si ens sents.
Torna, surt i torna a entrar, Àngel, que tens algun problema amb el micròfon. O no, perquè el tens engegat però no se sent.
A veure, ara ha sortit el portaveu d'Esquerra.
Sí, torna a entrar.
Sí.
Aviam. Ara, Àngel, obre el micròfon.
Em sentiu ara?
Ara.
Sí, perfecte.
Ara et sentim.
No et veiem.
Ara et sentim. Tens la paraula, Àngel.
Té una connexió
molt... Que redueixi la qualitat.
Sí, sisplau.
Ara baixa la qualitat, sí. Tots també, millor que la baixem tots, si no ho heu fet. Sí, Àngel? Tornem a estar igual, eh?
Sí.
Ara et sentim. Sí, digues, parla.
A veure, espero que acabo de reduir encara més qualitat de la imatge.
Sí. Ara et sentim bé, eh?
No, res. El regidor d'Hisenda, en el criteri, com a diguem-ne, part tècnica de la solució al problema, que això al final no modificació del treball que disposem, però sí que jo crec que hem de fer constar, i en aquest cas més que mai, que aquesta modificació de crèdit, com qualsevol altre element pressupostari, és també l'expressió d'una voluntat política que en aquest cas no és ni tan sols de l'equip de govern. Fer la modificació que fem mostra quina és la voluntat del nostre Ajuntament. Podríem no fer-la. La part, diguem-ne, estrictament necessària seria la d'incloure les actuacions que hem hagut de fer, de la neteja, l'aplicació de l'aparent personal. Això requeriria una modificació de crèdit perquè ja ha passat. Ha de ser una via de la modificació de crèdit. Però crec que en aquesta modificació expressem, i és una voluntat en tècnic compartida des del moment que la recolzareu, que tenim la voluntat de reaccionar a aquesta emergència, al punt purament d'emergència, amb aquestes diferents convocatòries d'ajuts, de lloguer, d'ajuts al comerç, amb l'ampliació de la partida de serveis socials, amb el tema dels equipaments informàtics per ensenyament.
Havia marxat la connexió. Torna. Àngel, el micròfon.
Sí.
Vinga.
Sí. Sí. Bueno, no sé en quin moment, s'ha tallat, però deia això, que ha quedat com tres eixos. Un és la regularització del que hem hagut de fer, l'altre és la reacció a l'emergència, que és evident, i crec que també el tema dels canvis en l'enllumenat, el tema del projecte Palló, de l'Abricomaní, crec que també és una expressió de la voluntat de continuar planificant el futur, de gestionar el futur, de transmetre un missatge de confiança. L'Ajuntament de Capellades no renuncia a res, el continuar invertint perquè Capellades ho necessita, s'ho mereix i també perquè és una manera de fer circular diners en un moment en què l'economia és deprimida. Per tant, jo això que tècnicament és una qüestió, políticament va anar a renunciar i evidenciar aquesta participació de la voluntat que expresseu els diferents portaveus.
Has acabat? Has acabat, Àngel?
Sí, t'ho desconnecta.
Regidor d'Hisenda, vols afegir algun tema, alguna qüestió?
No, res més. Agrair el suport de tots els grups de l'Ajuntament i endavant, que encara queden moltes més modificacions a realitzar perquè tenim molta feina amb aquest problemon del Covid.
I res, abans de passar a la votació, també un agraïment especial, com ja han dit els companys de govern, a tots els grups que esteu representats en aquesta corporació, perquè realment fem, crec, una bona feina per Capellades i no podia ser d'altra manera que fos una votació unànima. Gràcies per la votació. Res, passaríem a votació específica. Passaríem a l'aprovació de la modificació de crèdit, suplement de crèdits o extraordinaris, segons expedient 551. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Gràcies. El següent, un moment, sisplau. El següent punt de l'ordre del dia és el 24.2, que també és de la mateixa comissió informativa de comunicació, governació i hisenda. Passem al ple l'acord d'aprovació inicial de la modificació del text d'ordenança fiscal que regula la taxa número 11, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitats lucratives, segons expedient 648 de 2020. També li passo la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler, quan vulguis.
Val. Per dir d'alguna manera, també així col·loquialment, en diem l'ordenança que regula la taxa de les terrasses, l'ordenança fiscal. Aquest equip de govern, en aquests moments difícils per al sector de comerç i la restauració, intentem ajudar a la mesura de les eines que disposem. En el decret d'alcaldia 2020/331, en aplicació de la nova fase decretada per al govern d'Espanya, varen procedir a autoritzar localment obrir les terrasses. De tots és sabut, les limitacions del decret espanyol en quant a espai, ocupació, neteja, etc. Però vàrem actuar ràpidament perquè els establiments poguessin començar altre cop les seves activitats a les terrasses. Per minorar l'impacte del tancament i aquesta obertura amb limitacions, el govern creiem i estem convençuts que la suspensió de la taxa fins que els establiments o terrasses puguin desenvolupar la seva activitat altre cop amb total normalitat, és a dir, el 100% de les taules i cadires que hi poden posar l'espai que s'autoritzi, és una mesura d'alleugeriment important de la ja forta pressió fiscal que estem totes i tots rebent, tant amb el sector privat com amb l'empresarial. Els mitjans legals perquè això es pugui realitzar, segons els pertinents informes de secretaria i intervenció, és modificar l'ordenança fiscal número 11, que en el seu dia es va aprovar les ordenances fiscals del 2020 i que és qui en regula la taxa. Així doncs, presentem a ple la modificació d'aquesta ordenança per la seva aprovació, que ens permetrà que els establiments que normativament han demanat la instal·lació de taules i cadires a la via pública aquest 2020, ja sigui per als mesos d'estiu o bé per tot l'any, suspendre temporalment la taxa fins a, per dir d'alguna manera, que el govern decreti doncs, a l'estat normal. Res més.
Gràcies, regidor d'Hisenda. I passaríem la paraula al portaveu de Ciutadans, quan vulgui.
Nada que añadir.
Val, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, té la paraula. Portaveu...
Ara.
Bueno,
és que això és una mica... És l'eina. Sentes confusions. No, per nosaltres, a veure, poc més...
T'he passat abans, li tocava al Aron, però bé, bueno, t'he deixat...
Això que no
us veig situats, realment... Però bueno,
no, deixo la paraula a l'Aron, si et sembla.
Sí. Aron, perdona, eh?
Tranquils. No. Al final no importa tant l'ordre com que tothom participem.
Aron, tens la paraula tu.
Entenem que és una ampliació de la mesura que ja es va prendre al ple anterior, en què vam aprovar de retornar la taxa mentre duri el període d'alarma. Però en aquest cas sí que... Només fer una petita pregunta. En el ple anterior parlàvem evidentment d'Escola Bressol, Terrasses, però també del mercat setmanal. El mercat setmanal hem vist que aquesta setmana ha tornat, però entenem que amb restriccions. Llavors, no sé si no tindria sentit també fer el mateix que estem fent amb aquesta ordenança, que ja us dic que em sembla molt correcte el que s'està fent i votarem favorablement, també amb la 13, que és la del mercat.
Ara t'hem perdut. Ja està?
Sí.
Val, gràcies. Ara sí, portaveu de Junts per Capellades, té la paraula.
Sí, doncs, a veure, poc més afegir del que s'ha dit ara, també anava una mica, o diguéssim, que hem coincidit amb les intencions i res més. A partir d'aquí, doncs, el que faci falta. Amb això, doncs, ho votarem favorablement.
Molt bé, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, nosaltres, en la línia que es comenta, creiem que ara mateix és una mesura necessària per poder donar una mica d'aire al petit comerç i més concretament al sector de la restauració, no? Que tan afectat s'està veient amb aquesta crisi. Bueno, sabem que ara mateix hi ha certes urgències a cobrir i que des de la institució doncs, hem de poder-hi donar resposta i en aquest sentit doncs, seguirem treballant i estan molt, molt alertes d'aquelles necessitats que vagin sorgint.
Molt bé, gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Ja no torna a sentir-se. Àngel.
Àngel.
No et sentim, Àngel. Tens una connexió. Tindries que tornar a sortir i entrar.
Ja ho he fet,
crec. Per què no pares la càmera, Àngel? Aviam si el so arriba. Ja.
Àngel?
Aixeca el dit si ens sents.
No, ha quedat blocat ara.
Ha quedat blocat.
Aviam, ara, ara parar la càmera, aviam si pot parlar.
Ara s'ha connectat. Ha posat la càmera, també. Parla, Àngel?
No, no. No entra.
Per què no... Els altres presents els tens bloquejats de càmera, Jaume?
No, de càmera no puc bloquejar.
No, per...
Solament és l'àudio.
L'àudio?
L'àudio és l'únic que es pot silenciar des de la moderació. Aviam, l'Àngel tindria que tornar a entrar i sortir, aviam si millora la seva connexió. El truco i fem un invent.
Crec que ha sortit.
Sí, aviam si torna a entrar. Són coses del directe.
Suposo que com que és de la seva regidoria li deu voler afegir alguna cosa sobre aquesta
ordenança. Sí, sobretot la pregunta del...
Ah,
la pregunta de l'Aaron.
Esperem que el proper play el puguem fer amb restriccions, però físicament, no?
Aviam. Ha entrat, no? Àngel. Vinga.
Què tal?
Bé.
Ara. Sí. Bé. Bé. Has tancat la càmera, però bé.
Bé, no, res. A veure. Sí? Vinga.
Sí.
Que evidentment la voluntat de la proposta és el que estan comentant, reactivar economia, fer fàcil dins el possible a qui ho està tenint difícil, recuperar també sensacions ciutadanes, que hi hagi més terrasses, vulguis que no, dona una certa alegria de viure que tothom convé recuperar. I després un aclariment amb el que ha comentat l'Aaron, amb el tema de la comparativa entre la taxa de mercats i la taxa de terrasses. Clar, en principi la situació no és la mateixa. Amb terrasses fem aquesta reducció perquè les terrasses obren en una situació diferent i, per tant, el resultat de l'explotació que puguin fer de la terrassa no és el mateix que amb la situació anterior. Vale? Han de posar menys metres, i perdó, menys metres, menys taules i, per tant, poden fer menys negoci. I és per això que hem buscat aquesta compensació de la taxa. En el cas del mercat, qui para, para amb les mateixes condicions. El que haurem de prorratejar és a qui no deixem posar la parada. O sigui, el que ens marca la normativa és que hem de limitar la quantitat de parades. Però les parades que hi van tenen la mateixa superfície, les mateixes possibilitats. Per tant, en principi, anirem avançant més, però en principi el que hi ha és el prorrateig del temps que no se'ls ha permès parar. Aquesta part de la taxa sí que ja es va aprovar que no la pagarien.
D'acord, gràcies. Regidor d'Hisenda, vols afegir alguna cosa? Jaume?
En principi no, res més.
D'acord, doncs passaríem a votació al punt. Acord d'aprovació inicial de la modificació del text de l'ordenança fiscal... Acord de l'aprovació inicial de la modificació del text de l'ordenança fiscal que regula la taxa número 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Moltes gràcies. Passaríem al proper punt de l'ordre del dia, el 2.4.3, que és de la mateixa Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda. Passem a ple la proposta d'acord d'aprovació d'increment de les indemnitzacions per raó de serveis i dietes i per assistència a judicis o citacions judicials meritades pel personal al servei de l'Ajuntament de Capellades i el seu organisme autònom, Museu Molí Paperer, en aplicació del Real Decret Llei 2/2020 de 22 de gener, segons expedient 656 de 2020. Passo la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Massoler, perquè ens presenti aquesta proposta d'acord.
D'acord. L'escenari del segon acord per la millora de l'ocupació pública acordat entre el Ministeri de la Funció Pública i els principals sindicats el 2018 recollia un increment de salari dels funcionaris el 2018 i pel 2019 i el 2% pel 2020. Si no en recordeu, això es va aprovar i un cop format el govern Sánchez, per decret llei va aprovar amb efectes de l'1 de gener l'increment salarial del 2% als treballadors públics i així donar compliment a l'acord signat amb anterior govern i sindicats. Per aquest 2020 ja ho vam aprovar aquest 2% de tots els conceptes retributius amb efectes 1 de gener. Tanmateix, el conveni d'aquest ajuntament amb els treballadors per resolució de la Generalitat de Catalunya del 21 de juny del 2019, amb l'acord mix de les condicions de treball dels empleats públics per als anys 2019 i 2022, s'estableix que els articles 40 d'indemnitzacions per raó de serveis i dietes, 41 assistència a judicis o citacions judicials, també quedaven afectats quan existeixen augments retributius. En compliment legal, doncs, d'aquest conveni i amb els informes pertinents d'assessorament que calia regularitzar-lo, passem a ple perquè les properes nòmines i retroactivament des del gener sigui aplicat aquest augment. Aquest govern, Esquerra Republicana i Vila de Capellades, ja va preveure a la confecció dels pressupostos del 2020 aquests increments del 2%. I, per tant, la partida pressupostària ja està dotada perquè pugui ser efectiva. Res més.
Gràcies. Passaríem al torn de paraules. Primer, el representant i portaveu de Ciutadans té la paraula.
Nada que añadir.
Val, gràcies. Representant del Partit Socialista.
Bé, com s'ha explicat, és un afegit al que ja vam aprovar en el seu moment respecte a la pujada del 2%, per tant, votarem en el mateix sentit que vam fer en aquella ocasió.
Molt bé, gràcies. Portaveu i representant de Junts per Capellades, té la paraula.
Sí, per la nostra banda, res més a afegir, només que hi votarem favorablement.
Gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Res a afegir, en aquest cas.
Molt bé. Portaveu d'Esquerra, té alguna cosa a afegir?
És correcte.
Molt bé. Regidor, hi ha alguna cosa a afegir?
No, res més.
Molt bé, doncs passaríem a aprovació la proposta d'acord de l'increment de les indemnitzacions per raó de serveis i dietes i per assistència a judicis o citacions judicials meritades pel personal al servei de l'Ajuntament de Capellades i els seus organismes autònoms Museu Molí Paperer, en aplicació del Real Decret Llei de 2/2020. Vots a favor de l'aprovació?
Queda aprovat per unanimitat.
Moltes gràcies. Passaríem al següent punt. El 2.51, que és de la Comissió Informativa d'Habitatge i Equitat. Passem a aquest ple l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions d'ajuts extraordinaris en el marc de les mesures econòmiques urgents i el suport al lloguer i als subministres d'habitatges familiars afectats econòmicament pel Covid-19, segons expedient 670/2020. Té la paraula la regidora d'Habitatge i Equitat, Adela Morera, quan vulguis.
Sí, bona tarda. Bé, ningú pot negar avui que la pandèmia del coronavirus tindrà importants conseqüències econòmiques en el nostre entorn i també en l'àmbit global. Això ho veiem perquè les treballadores i treballadors ja han començat a rebre els primers impactes en forma d'acomiadaments, d'expedients temporals d'ocupació o de no contractacions de temporada. Però ens faríem també un mal favor, no?, si identifiquem el coronavirus com la causa d'aquesta crisi econòmica. La pandèmia del virus de la Covid-19 no només és causant d'una crisi per si mateixa, sinó també desencadenant d'una crisi que ja és per si preexistent. Des del món local hem posat en marxa diferents mesures que ajudin a les persones en un curt termini. Una de les mesures és aquest punt que portem avui a ple, com bé han dit els companys, i aquesta és la concessió d'ajuts extraordinaris per al suport al lloguer i als subministraments d'habitatges familiars afectats econòmicament pel Covid-19. La proposta de bases que portem per la seva aprovació consta d'un import de 20.000 euros i en supòsit d'esgotament del crèdit previst donem la possibilitat de modificació i ampliació pressupostària. Són dues línies d'ajuts no acumulatives, una línia pel pagament de lloguer d'un valor màxim de 1.000 euros i una altra pel pagament de subministres d'un valor màxim de 500 euros. Amb dues línies contemplen els ajuts pel pagament de 3 mesos, corresponents als mesos de març, abril i maig. Per poder accedir a aquests ajuts, caldrà justificar que la seva situació d'atur és com a conseqüència de l'impacte econòmic i social arrel de la pandèmia de la Covid-19 i que la seva unitat familiar no disposa d'una renda suficient per fer front a aquestes despeses. No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes aquelles persones que ja rebin algun ajut pel mateix concepte. Les persones interessades en aquesta convocatòria ho hauran de sol·licitar mitjançant una instància genèrica i per qualsevol dubte o aclariment doncs, podran consultar a l'Ajuntament a través del telèfon o al correu electrònic. La valoració de la puntuació de l'ajut es farà sobre criteris econòmics mitjançant la renda disponible mensual i sobre criteris socials de la situació sociofamiliar, com per exemple el nombre de menors a càrrec, ser família monoparental, tenir infants amb seguiment de l'EAIA, tenir menors amb discapacitat, no percebre la pensió d'aliments, estar en situació de violència masclista o violència intrafamiliar, no disposar de xarxa familiar i tenir dificultats a l'accés al mercat laboral. El percentatge de la puntuació es determinarà en una taula sobre el 20%, 40%, 60%, 80% i 100% del cost de lloguer o subministraments. Aquesta fórmula ens permetrà acotar més a les necessitats de cada unitat familiar i alhora que se'n puguin beneficiar el màxim nombre de famílies. El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà a la persona beneficiària d'un sol cop amb la presentació prèvia dins del termini establert i amb els justificants que s'hi exigeixen. Com a govern, creiem que és necessari poder oferir aquestes línies d'ajuts a aquelles persones ciutadanes que ho necessitin i per això demanem doncs, el seu vot favorable per l'aprovació d'aquestes bases.
Moltes gràcies. I passaríem al torn de preguntes. El portaveu i representant de Ciutadans té la paraula.
A veure, des del grup Ciutadans, nada que añadir.
Vale, moltes gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per nostre un dubte, un aclariment, entenem que les dues línies que es mencionen, quan és ajuda al lloguer, l'altre és el subministrament, però el subministrament estem parlant exclusivament en casos de vivendes de lloguer també. I a part d'això, simplement una petita errada, que hi ha el punt 11, a l'apartat 11, està repetit, entenem que s'hauria de modificar abans de publicar les bases, perquè s'hauria de córrer un número. Són el 11, 12 i 13 i surt 11, 11 i 12.
D'acord.
No tant. La regidora d'Habitatge, vols contestar ara?
Sí, els ajuts són per lloguer. I el subministrament també.
Sí, per això, el subministrament en casos que no sigui de lloguer no el teniu contemplat per algun motiu concret?
No ho especifica a les bases. No, això a nivell jurídic no sé com es podria acollir.
Bueno, a les bases sí que indica que és un subministrament, però només en casos de vivendes de lloguer. Per això ho dic, m'ha sobtat en aquest sentit fer aquesta distinció amb uns casos sí, amb els altres no. Per això ho dic.
En cas de persones que no estiguessin de lloguer, també poden demanar aquests ajuts a través de les línies corrents de serveis socials. No es fa distinció en allà, tampoc.
D'acord. Sí. Bueno, simplement afegir que, evidentment, ho votarem favorablement.
Molt bé, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades, té la paraula.
Sí, a veure, deixaré l'anàlisi que ha fet la regidora a banda perquè, malgrat que coincidim en els objectius, no coincideixo en absolut doncs, amb l'anàlisi que ha fet. És a dir, al final hi ha una crisi que és, no és únicament sanitària, però no tot és culpa del pèrfid capitalisme, no? Però no hi entraré perquè podríem estar molta estona discutint i crec que ara no val la pena. Dit això, bueno, una pregunta que se'ns ha quedat en el tinter és saber, diguéssim, aquests barems d'on s'han tret. I direm el per què, perquè veiem una desproporció. Quan parla de la composició familiar, parla d'una, dues, tres, quatre, cinc i sis persones. I en tot cas, entre el barem que va del 4 al 5, és el que està més penalitzat. No ho veiem proporcional. Només hi ha una diferència de 12 euros, que ja torna a ser diferent, ho trobem correcte quan ja som sis persones, no? Bé, aquesta és la pregunta que ens ha quedat una mica a l'aire, però de totes formes el que no volem és parar res i que això tiri endavant. Per altra banda, bueno, ens explica la regidora i ho vam preguntar a les informatives que quan es rep un ajut per una altra banda amb el mateix concepte no pots agafar amb dos ajuts. Entenc que ha de ser sobre una mateixa mensualitat o en diferents períodes de temps potser hauria de ser possible. Ho deixem anar a l'aire perquè, esclar, en un mes passa molt ràpid, no?
Acabat, representant...
Sí, tu tens temps per demanar l'ajut durant un mes. Tens temps per demanar l'ajut durant un mes, però l'ajut és sobre tres mesos.
Val. Però, en tot cas, és incompatible amb els ajuts que ha publicat l'Agència Catalana de l'Habitatge, correcte?
S'ha de veure, no?
Sí, perquè no es permet rebre un mateix ajut per un mateix concepte dues vegades. Aleshores, les persones interessades també hauran d'avaluar quin ajut li interessa més, si aquest o el que proporciona la Generalitat.
Val. Però, i els barems, regidora, com d'on els heu tret?
Els barems aquests, les quantitats són les de la renda mínima.
Val.
Bé, de la Generalitat.
Ho deixo sobre la taula, eh? Si miro a la pàgina, que hi ha la composició familiar. Bé, doncs, quan passes en tots els trams, hi ha la proporció que hi ha, però quan arribes a les 5 persones només hi ha una diferència de 12 euros. Doncs, home, les despeses que hi ha per una persona més no són de 12 euros. En canvi, quan es passa a 6, ja hi ha una diferència d'aproximadament 200 i pico d'euros, no? Deixar això sobre la taula. Ara ja està fet, eh? Però que sapigueu, almenys nosaltres li veiem una desproporció amb aquest tram. Hi ha més o menys 200 euros en cada tram i amb aquest només n'hi ha dos.
Que no hi ha... Perdona, Adela, no hi hagi algun problema de picar, no? Que no hi hagi algun problema de...
Sí, no hi ha hagut algun error de picar. Marisa, tu saps això?
Poder no, eh?
Perquè... En principi, els barems, tal com ha dit la regidora, és sobre...
No ho sé, però després torna a ser dels 200 euros, com ho és en els trams anteriors, eh? Deixem, no sé...
Es comprovarà, perquè en principi és sobre la renda garantida.
Ja.
Es comprova i potser un error de transcriure o bé, en principi, s'havia agafat els barems tal com diu la regidora de renda garantida.
Val.
D'acord. I alguna cosa més? Portaveu de Junts per Capellades?
No.
Va, passo la paraula a la representant de Vila de Capellades, CUP.
No, simplement m'acullo a l'anàlisi de la regidora. Només esmentar que d'entre aquestes apreciacions que surten aquí al ple, que són una mica potser més tècniques o de dubtes, sempre donem la possibilitat de que durant la setmana doncs, es puguin fer aquestes consultes, perquè a vegades sap greu doncs això que no poder resoldre coses que igual ens semblarien correctes afegir, no? per trobar-nos aquí en el ple i potser no tenim tanta possibilitat de modificar-ho. Només animar això, a que ens feu ús durant aquestes setmanes que entre comissió informativa i ple, doncs, per poder modificar aquests aspectes que moltes vegades ens semblen oportuns.
D'acord, gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana, Àngel, ens sents? Et sentim? Àngel? Té el micro tancat. Àngel, tens el micro tancat. Àngel? Què ens sents?
Perdó la connexió, l'Àngel, altre cop.
Sí.
Li dieu que faci que es torni a...
Sí, tens el micròfon operat, Àngel. Torna a entrar i sortir.
Àngel, ens sents?
Jo sí, vosaltres?
Doncs sí, ara també.
Em sentiu?
Sí, et toca, és el teu torn de paraula. Tens alguna cosa a dir?
Res, només per reforçar, reiterar també el recolzament a la mesura. És també un senyal que emetem com a ajuntament, no? Que estem aquí i podem fer front a qualsevol emergència i que farem el que calgui per no deixar ningú enrere.
Molt bé. D'acord. Doncs la regidora d'Habitatge et vol afegir alguna cosa?
No, ja està.
Molt bé. Doncs passaríem a votació. L'aprovació de les bases.
No veig l'Anna, eh? Falta l'Anna.
No veig l'Anna?
Ah, no, sí, ara ja està, ja la tinc, ja.
Vale, doncs passaríem a votació. L'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions d'ajuts extraordinaris en el marc de les mesures econòmiques urgents i el suport al lloguer i als subministres d'habitatges familiars afectats econòmicament pel Covid-19. Vots a favor?
Queda... Anna, no et veig la mà ni veig el Xauvet. Anna?
Xauvet, sí.
Sí, el Xauvet vota a favor. Anna,
sí.
Anna, vale, perfecte.
Sí.
Pues queda sí. Per unanimitat.
Molt bé. Gràcies. I passaríem al últim punt del ple, de l'ordre del dia, que és proposem al ple l'aprovació de les bases reguladores per a les ajudes per a la tramitació d'ajudes al comerç, serveis i restauració afectats pel confinament decretat amb motiu de l'estat d'alarma aprovat a causa del Covid-19. Ens presentarà aquesta proposta el regidor de Comerç i portaveu d'Esquerra Republicana, Àngel Soteres.
Si més no, ho intentaré. Em sentiu?
Sí.
Sí.
Sí? Bé, jo tinc la càmera, eh? Jo no us sento ni us veig. Bé, la proposta, les bases que portem a la vostra aprovació estan en la línia del que vam intentar comentar el dia de la comissió informativa. Ja ens vam excusar en el seu moment que serien, diguem-ne, prestades perquè estaven una mica condicionades a com tancaven la modificació de crèdit que hem aprovat anteriorment. I, per tant, en primer lloc, doncs, això volia agrair la vostra convenció perquè som conscients que vosaltres, companys d'Ajuntament, doncs heu tingut menys dies per revisar i que les nostres secretària i interventora també han tingut menys temps per tramitar-ho. Per tant, en primer lloc, agrair la comprensió, la professionalitat i la implicació de tots plegats. I entenem que, clar, com que respon a una bona causa, doncs per això tots ens hi hem conxorxat perquè sortís bé. Sabeu que les bases són per l'ajut al comerç, petit comerç, serveis, restauració, per reactivar el teixit comercial local, que les bases les hem condicionat al fet que s'hagi hagut de tancar l'activitat. Vale? Són bases per establiments que han hagut de tancar forçosament perquè eren declarats activitats no essencials i que, clar, han hagut de tancar i, per tant, han tingut ingressos zero i, mentrestant, han anat tenint una sèrie de despeses fixes, com poden ser lloguer de local, si no és de propietat, com poden ser subministraments, electricitat, aigua... I és per fer front a aquestes despeses fixes que, en el sentit que havíem comentat abans d'emergència, hem plantejat aquestes bases com un fons d'emergència. En aquest cas, si heu anat una mica buidant l'articulat, en aquest cas sí que les hem fet compatibles amb altres ajuts. Una altra cosa serà que l'altre ajut al que puguin optar no permeti la compatibilitat. Llavors, aquí la demana ja triarà. Però nosaltres, en principi, sí que les fem compatibles i el que hi ha com a topall és que, si tenen alguna altra subvenció, la suma de les dues subvencions no superi el cost de la despesa subvencionada. Això sí, evidentment. Però sí, són compatibles. El límit que hem posat, el topall que hem posat, és de 600 euros. I el que en un primer moment havíem pensat que fos pel temps en què ha estat tancada l'activitat, ara hem entès, una mica com el que hem comentat abans amb les terrasses, que no té sentit fer-ho només mentre ha estat tancada, perquè després, quan s'ha reobert, tampoc s'ha pogut reobrir amb el 100% de la capacitat i, per tant, continuaven estant en una situació d'inferioritat. Així que el que preveu les bases és que pugui justificar despeses des del moment del tancament, del març del 2020, fins al moment en què tinguis el 100% de l'activitat permesa. No només fins que puguis tornar a obrir, sinó que puguis tenir tota l'activitat. També heu vist que hi ha la possibilitat de la bestreta. Entenem que si és un fons d'emergència hem de poder fer circular poc o molt ajut que puguem fer amb velocitat, no esperar al final de tot el procediment, no diem subvencionar després de la justificació, sinó subvencionar una part ja amb la sol·licitud i després, quan es produeixi la justificació, doncs liquidar per més o per menys tot el que es pugui acabar justificant. I l'altra cosa que també buscàvem és que, dins de les possibilitats, que no fos burocràticament complicat. És un moment en què, ostres, havíem de buscar fer-ho fàcil. Llavors, si us heu fixat, amb el llistat de documentació, sí, demanar, sí que hi ha 7 o 8 apartats, sembla que n'hi hagi moltes, però hi ha una que diu que, bé, que tu, en el moment de la sol·licitud, pots fer una declaració responsable, dient que hi ha comptes amb les crec recordar, les 4 últimes peces de documentació. Per tant, en el moment de la sol·licitud fas la declaració responsable i després ja acabaràs de portar els papers. Una mica amb la idea de poder reaccionar amb velocitat, amb rapidesa. I així, en un primer moment, i per no arriscar que es talli la connexió, jo crec que és suficient. Si teniu alguna pregunta, algun dubte, provaré de respondre'l.
Gràcies. Passem la paraula, doncs, al portaveu de Ciutadans.
Nada que añadir.
Gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, com amb les mesures similars que hem pres amb anterioritat, més destinades a les persones o als vilatans de la nostra vila, en aquest cas parlem de comerços, però també entenem que, com s'ha explicat, és una mesura per intentar reactivar l'economia i entenem que és diríem, responsabilitat de l'Ajuntament vetllar per tots, per tant, votarem favorablement, com no podria ser d'una altra manera, donat que entenem que és una mesura raonable i ben trobada.
Molt bé, gràcies. Representant de Junts per Capellades.
Sí, bé, res a dir, sí, és a dir, a veure, amb la línia del que ja us vàrem proposar hi estem plenament d'acord, per tant, escolta'm, felicitem a l'equip de govern també que hàgim coincidit amb aquesta iniciativa i que això realment ara sí que fa falta. És d'aquelles coses que l'administració ha de fer en moments com aquest. Hem de donar recolzament, especialment també a qui crea riquesa i que són el comerç, els autònoms, els petits empresaris, les pimes, etc. I, per tant, ara són moments que molts ajuntaments ja ho han fet fa dies, que han tret línies d'ajut per donar suport a aquests petits negocis, petits emprenedors, perquè el que hem de fer és que un cop hagi passat aquesta crisi que és sanitària i d'alguna manera també sistèmica, doncs que aquests petits empresaris puguin seguir un cop hagi passat aquesta onada, no? I, per tant, ens felicitem perquè tots els que estem en el plenari coincidim amb la necessitat de fer això.
Gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP, té la paraula.
Bé, només comentar que, doncs això, que ja, bueno, com la línia de tot el que s'ha anat presentant en aquest ple, la idea d'alguna manera és donar resposta, ajudar per a aquest cop, no? que tant famílies com, doncs en aquest cas, comerços estan rebent i caldrà seguir treballant en la línia d'aquestes subvencions, en aquest cas subvenció més directa i en l'altre cas una mica doncs, més, podríem dir, equitativa, caldrà seguir treballant en aquesta direcció, però a més també plantejant altres aspectes o propostes a llarg termini, que també plantegin doncs, aspectes més transformadors que no tant el fet d'ajudar per al cop i ajudar, diguem-ne, a aquestes mesures imminents. En aquest sentit, doncs, plenament a favor d'aquesta mesura urgent que ara és necessari doncs, impulsar.
Molt bé, gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana i
res, agrair els comentaris de tots els companys de consistori. Coses que s'han dit, evidentment, les compartim. Som conscients que aquest és un ajut molt lineal, molt directe, i és la voluntat que té ser immediat. Però també som conscients, i ho hem parlat internament en el si del govern i també amb algun portaveu de l'oposició, que és un primer ajut que, com s'ha comentat, això va per llarg i haurem de plantejar-nos altres tipus d'ajuts que siguin més proporcionals al problema que pugui tenir cadascú. I un comentari també, agafant el que expressava el portaveu de Junts per Capellades. Clar, és un tema d'ajudar a la reactivació, és un tema de fer possible que els que emprenedors, generadors de riquesa amb les seves parts puguin continuar fent-ho. Això no ho discutirem. Però també crec que és de justícia dir que també en part no han estat uns empresaris que han estat generant riquesa o no, sinó que en aquest temps alguns dels que han continuat obrint en estar realment uns proveïdors d'un servei. I tots som conscients que hi ha gent que ha obert gairebé a pèrdues perquè s'havia de donar un servei, no només fer un negoci. I crec que també és de justícia.
Salvador?
Mana, sí que m'has tallat, m'has tret el micro.
Sí, m'he equivocat. A l'Àngel se t'ha anat la veu. Àngel, ens sents?
Que havia acabat.
Doncs per acabat, Àngel, o perquè ja no et sentim. No et sentim. Si vols acabar, aixeca el dit, sí, i surti i entra un altre cop. Perquè hem de fer la votació.
Àngel?
Vinga, és el micro parat. El micro.
Ara. Us deia que com que no sé en quin moment s'ha tallat, com que no sé en quin moment s'ha tallat, és igual, anem a votació, ja està.
Va, vinga. Doncs passem a votació. L'aprovació de les bases per a la tramitació d'ajudes al comerç, serveis i restauració afectats pel confinament decretat amb motiu de l'estat d'alarma aprovat a causa del Covid-19. Expedient 693 de 2020. Vots a favor?
Sí.
Àngel? Àngel?
Sí, diu que sí.
Sí, que no em veieu. Sí.
Ara sí, sí. Per unanimitat.
Molt bé. Doncs, sense cap més punt en el ple d'avui, passaríem als precs i preguntes a tots els portaveus i representants de la corporació, començant pel portaveu de Ciutadans. Quan vulgui, té la paraula.
Muy bien. Muy posiblemente el próximo lunes, 1 de junio, se confirme el pase a la fase 2 de nuestra localidad. En el ayuntamiento, si bien se intenta fomentar el teletrabajo, algunos servicios deberán contar con al menos un trabajador que de forma presencial atienda al público en aquellos servicios que lo requieran. Toda esa desescalada, siempre desde la máxima seguridad para los ciudadanos y los trabajadores, cuando el alcalde ordene la apertura de dichas dependencias municipales, se están adoptando las medidas de seguridad y salud necesarias que determinan los servicios municipales de prevención para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias exigibles, mamparas, geles desinfectantes, carteles de uso obligatorio de mascarillas. Con respecto a esta seguridad, los trabajadores, ¿se están tomando todas las medidas que son necesarias de protección? Esa es una pregunta. Voy con una segunda cuestión. Con respecto a la piscina, hace ya 3 semanas se solicitó por parte del grupo en el registro de entrada datos referentes a los datos económicos de aforo y capacidad de la piscina municipal en la temporada del año 2019, para el estudio y aportación de ideas al protocolo que para el uso de la piscina se debe preparar para esta temporada. La pregunta es la siguiente: ¿van a llegar a nuestro grupo antes de que se decida abrir la piscina municipal los datos solicitados? Y una última cuestión. Es muy curioso que a partir del pasado día 14 de marzo de este año, justo cuando comenzó la crisis del COVID, no hay colegios. Se sigue realizando todos los días limpieza en el colegio Marqués de la Pobla. Es del todo inadmisible que por parte del ayuntamiento se esté pagando un dinero de forma absurda por una limpieza que se tendrá que volver a realizar antes del inicio de las clases. Asimismo, como ya es ilógico, que después de 2 años de haber finalizado el contrato que tenía la empresa de limpieza, siga realizando tales labores. Además, al parecer, sin un control por parte de la propia administración, la cual paga con el dinero de todo el pueblo. La próxima semana se solicitará por escrito a la intervención de este ayuntamiento el coste que ha tenido a las arcas municipales el mencionado servicio en los meses de marzo, abril y mayo de este año, así como el coste total de los años 2018 y 2019, que se fue facturado por esta empresa por el servicio que vienen realizando, y el valor del servicio anual a partir de la firma del contrato con las nuevas empresas adjudicatarias por la realización del mismo servicio. La pregunta es la siguiente: ¿para cuándo se finalizará el proceso de adjudicación del servicio de limpieza a las nuevas empresas? Nada más.
Vale, entenc que aquí tens, hi ha 2 preguntes, oi? La concreta del Marqués de la Pobla i el tema legal de la adjudicació definitiva.
Correcte.
Va. Doncs, si cas, passaríem a contestar. En principi, la primera, que és tot el tema de seguretat i mesures per quan ens posem en marxa totes les instal·lacions municipals. Mira, precisament avui aquest matí hi ha hagut una comissió paritària. La comissió paritària és la representació de l'Ajuntament, els seus màxims organismes, secretaria, alcaldia i els, tots els representants del, escollits pel que són del comitè d'empresa. I, a més, avui ens ha acompanyat la tècnica de prevenció de riscos laborals, que és la que realment prepara, gestiona, implanta i ens explica els protocols que utilitzarem a partir de la data que es comencin a fer totes les activitats cara a públic. Aquesta és una qüestió que s'ha traspassat amb el representant de Seguretat i Salut tota aquesta documentació i, a més, ja portem uns dies que moltes de les instal·lacions doncs, ja tenen totes les mampares adequades, tot en quant es refereixes al tema de gels, màscares, màscares pertinents pel tipus de treball, tot el que sigui materials de seguretat està tot preparat i, a més, ja les persones que estan treballant en aquests moments les tenen per poder portar. No? En quant a l'atenció al públic, hem de veure una mica com acaba el decret, però ja et dic que això, en aquest cas, la senyora secretària, que ha estat present aquest matí, també podria corroborar el tema. Això és en quant a la qüestió dels treballadors. I quan dic treballadors, parlem de policia, brigada, administració, intervenció, parlem tots els treballadors de la casa. Amb el tema aquest de la piscina, les dades d'aquestes, regidor d'Hisenda, intervenció, tot això, jo crec que qui té la informació
al dia? La informació està preparada i a punt d'enviar.
La informació està preparada i a punt d'enviar. Jo crec que... Vale. Quan la rebrà el representant de Ciutadans? Quan li enviarem?
S'envia, ja està preparada, s'envia la notificació i punt. Vull dir, està...
Vale. D'acord.
Està feta, eh?
I aleshores, en aquest cas, Milagros, el tema legal del contracte de neteja...
Bueno, amb el tema del contracte, a veure, nosaltres vam fer la licitació. Primer, si no recordo malament, es va, per part de l'anterior empresa, es va interposar un recurs de reposició. Després vam passar un recurs davant del Tribunal Especial de Contractació de la Generalitat de Catalunya, que es va donar la raó amb l'Ajuntament de Capellades. Posteriorment, aquesta empresa, amb aquesta resolució del Tribunal Especial, van presentar com una mena de revisió amb la resolució del Tribunal. Per lo que es va enviar inclús un dels licitadors que han sortit adjudicataris, el Tribunal Superior de Especial de Contractació ja havia resolt sobre aquest segon recurs, diguéssim, davant d'aquest tribunal, però a nosaltres directament a l'Ajuntament no ens han notificat. Per tant, estem a l'espera que es notifiqui. No sabem si ha sigut pel tema de la paralització dels terminis i en el moment que tinguem aquesta resolució, l'Ajuntament convocarem amb les empreses adjudicatàries per signar el contracte. En principi, el tema està d'aquesta manera.
A ver, desde nuestro grupo tenemos conocimiento que el pasado 25 de marzo fueron notificadas las partes.
Pero el ayuntamiento no.
Vale, pues sería cuestión de reclamarlo al organismo en el sentido de que...
Hace varios días poder hablar con el tribunal, no ha sido posible y estamos esperando porque al menos a partir del día 1 que comienzan a reiniciarse todos los plazos, igualmente ya se podría haber hecho, pero no obstante nosotros no hemos tenido la notificación.
Vale, de acuerdo.
La realización no es por culpa del ayuntamiento, sino porque no recibimos esta notificación por parte del Tribunal Especial de Contratación.
Vale, en principio en sí que conste hoy de que las partes, o sea, las empresas que han entrado en la licitación sí han tenido conocimiento.
Acabo de decir hace un momento que por parte de uno de los licitadores se nos envió copia de la última resolución del tribunal, pero y por eso sabemos que es a favor del ayuntamiento.
Vale. De acuerdo.
Va.
Bueno, perquè jo, si vols, contesto una mica el tema de l'altra aportació que fa, de la pregunta que fa. Sí, Salvador?
Sí, sí, contesta.
Comentar que es va creure oportú precisament fer aquesta tasca de, de, de neteja i desinfecció, perquè hi ha aules que sí que han quedat desinfectades. No acabo d'entendre el per què es comenta que s'ha de tornar a desinfectar. De fet, desinfectar una escola requereix moltíssimes hores de feina, en el sentit de que hem d'agafar tots els ninos, hem d'agafar... És una feinada doncs molt important. Hi ha moltes aules que ja han quedat desinfectades i el que ara mateix està procedint a fer l'empresa de neteja és ha fet tot el suport amb el període de preinscripcions i ara farà tot el suport que es requereixi de l'obertura de parcial dels centres. Però, en tot cas, la tasca, sobretot, que ha fet és aquesta. Val a dir que si haguéssim anul·lat el contracte, si no tinc mal entès, haguéssim hagut de mantenir o seguir pagant el que és la nòmina de la persona que tenen contractada per aquest servei. En tot cas, es va creure oportú doncs, seguint fer-ho així, però si necessiten les dades en aquest sentit, doncs ja els hi proporcionarem, com bé han dit.
Bé, és en el sentit de que pròpies empreses que han entrat en aquesta licitació, que tenen serveis en altres municipis al voltant nostre, automàticament els col·legis per part dels ajuntaments s'han suspendit tot tipus de servei de limpieza. Per això és el que no me quadra de que aquest col·legi, en particular, que depèn de l'Ajuntament de Capellades, sí se ha estado realizando ese servicio cuando en principio no hay una fecha prevista para que se vuelva a poner en marcha y se puede hacer exactamente igual en el último momento, cosa que la limpieza o desinfección que se haya podido hacer, que es lo que se verá con las horas que en sí se hayan facturado, si luego no se tendrá que duplicar ese servicio y con correspondiente habrá de que se vaya a abrir nuevamente el colegio.
Sí, jo afegiria una qüestió que, a part del que ha comentat la regió d'Educació, aquesta també hi ha hagut una neteja, diríem, dels punts que normalment es fan per vacances o en altres moments que no hi ha alumnes. Diríem que és també diríem la neteja a fons que es fa de tant en tant. El representant de Ciutadans ha acabat en el seu torn de preguntes.
Sí, sí. Espero los datos por escrito que he solicitado.
Sí, datos d'això. Molt bé. Passem la paraula al portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part nostra, en aquest cas, entenem que el dia a dia va condicionant molt el que es fa perquè va evolucionant gairebé al minut. Entenem la inquietud amb la piscina perquè entenc que a tots ens arriba aquesta inquietud per part de diferents persones, de si s'obrirà, no s'obrirà, com s'obrirà. Entenem que si realment dilluns entrem en fase 2, doncs s'haurà de treballar en aquest sentit. En tot cas, si us donem el temps que creiem prudencial perquè plantegeu la solució. Però sí que us voldria fer un prec que se'ns ha fet arribar respecte al camp de futbol, més enllà de les neteges, que com comentava el portaveu de Ciutadans, si cal o no cal fer, però sí que és cert que hi ha tota una sèrie d'elements d'il·luminació que estan en funcionament constant des de fa un bon grapat de dies. Entenem que, si més no, això sí que potser ens ho podíem estalviar. Estem parlant d'il·luminació dins d'edificis. Entenem que deu ser d'alguna vedada, algun llum que ha quedat encès. Us demanarem que li donéssim un cop d'ull i, si m'ho permeteu, ara li donaria la paraula a la companya perquè em sembla que sí que us volia transmetre un missatge de la meva companya Núria.
D'acord. Sí. Núria, tens la paraula.
Gràcies. Jo voldria donar les gràcies pel minut de silenci que vam fer pel meu marit i contactat amb els caps de llista, però hi ha molts que no els he trobat. I moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies a tu. Continues, portaveu del Partit Socialista. Tens alguna altra pregunta a fer?
No, de moment no.
Vale, doncs passaríem la paraula a la regidora d'Esports, l'Anna. Ens pots... Anna, ens sents? Anna, ens sents?
Sí, estic tenint molts problemes, jo també, igual que l'Àngel, però, bueno, lo del camp de futbol... Perdona, és que no sé si he entès bé la pregunta. Que em deies que hi havia llums encesos a les instal·lacions?
Sí, correcte. És el que se'ns ha fet arribar, que porten força dies encesos de forma permanent. No, no és allò que sigui vale, una doncs cosa que s'encén i no s'apaga. Van quedar enceses per algun motiu i allà han quedat.
Doncs esbrinaré, perquè en principi el que s'ha fet és continuar amb el manteniment de l'aigua i tot això per de cara a la Junela, que no, saps, no hem parat del tot les instal·lacions per després perquè l'arrencada sigui més fàcil en el moment en què es pugui fer, però això de la il·luminació ho miraré d'esbrinar i solucionar que estiguin a l'aguait i passin a pagar-los. Gràcies per avisar-nos.
D'acord.
I el tema de la piscina, Anna?
De la piscina, perdó? La pregunta
el
no.
El tema de la piscina, ha preguntat el portaveu del Partit Socialista, que dilluns comencem possiblement amb la fase 2 i que, bueno, sí, que hi ha una incertesa, que la gent pregunta a veure quina situació està tot el tema de la piscina actualment.
Val, sí, d'acord. No, a veure, estem acabant de... Com que la normativa és molt complexa i a part de la normativa també afecta molt directament el que és tema econòmic i ja heu vist que hem anat fent modificacions de crèdit que avui són les que hem aprovat. Estem acabant d'estudiar, justament avui he tingut una altra reunió amb el tècnic, valorant, tenint en compte tot el decret llei que ve des del govern espanyol i que ens marca els criteris. Estem acabant d'analitzar i intentant generar un document que també m'agradaria compartir-ho, a part amb l'equip de govern, que és el que ja estem treballant, amb la resta de companys de l'oposició i del consistori. És a dir, que en breu em posaré en contacte amb vosaltres per acabar d'esclarir aquest tema i donar-hi solució.
Moltes gràcies, regidora. Portaveu del PSC, hi ha algun aclariment?
No, agrair a la intervenció de l'Anna i restem a l'espera de rebre aquesta documentació.
Molt bé, gràcies. I ara passem la paraula al portaveu i representant de Junts per Capellades, quan vulgui.
Sí, bé, nosaltres sí que us demanaríem que la documentació que passeu a Ciutadans o a la resta de partits també la féssiu extensiva a la resta de regidors de l'oposició, en aquest cas de Junts per Capellades. Val. Volia fer una pregunta i algun prec. Sí que volíem saber, bueno, que ens clarifiquéssiu en el ple el que ha passat o per què ha passat o de quina manera ha passat l'arranjament del camí de la Font Cuitora, que va de la zona de la Font Cuitora cap a dalt el que es coneix la Casa dels Enanitos. O sigui, s'ha fet un arranjament, ha quedat a mig camí. Hem vist a les xarxes una polèmica entre els partits del govern. Però bé, nosaltres volem saber qui ha donat l'ordre, per què s'ha fet. L'ADF crec que no en sabia res, l'equip de govern no ho sabem. Bé, almenys un equip de govern, una part de l'equip de govern sabem que no ho sabia, perquè és públic i notori. Aquesta seria una pregunta.
Té alguna pregunta més?
Sí, en tenim unes quantes.
Doncs digues, que contestarem després al final totes.
Bé, també un prec. Sí que veu, us el varen passar en algun ple, i és que bueno, aquell arbre de la bassa, que és una sequoia, tota aquella zona del que és davant de la bolera, bueno, històricament ja s'han hagut de treure alguns arbres. Personalment penso que potser és tota la zona del subsol que està afectada, potser hi ha masses arbres en un espai, no ho sé, però està clar que la sequoia aquella està a l'alta, no? Us passem aquest prec, a veure què es pot fer. Felicitat, perquè si cal també ho fem, a l'equip de govern, amb la iniciativa d'informar, de crear un canal de WhatsApp, que ens sembla doncs, que avui en dia això està bé i bueno, doncs és una manera ràpida i útil de que arribi la informació directament a tothom. Crec que avui en dia el 80% de la gent deu tenir el WhatsApp i, per tant, ens sembla que la iniciativa és bona i fins al moment està ben gestionada. Per tant, doncs, també això ens sembla oportú digue-ho. Sí, respecte al tema d'ensenyament, bueno, hi ha preocupació, no? entre la gent, entre les famílies, quan començarà el curs, de quina manera... Si les escoles bressol doncs, també es posaran en marxa. Entenem que de moment
respecte a l'escola Bressol no hi ha res, però respecte, per exemple, al Marquès de la Pobla ha sortit amb alguns mitjans el tema de les biblioteques escolars. Només dir, fer l'apunt, que nosaltres, des de Junts per Capellades, en el seu moment, en els governs de Convergència, hi vàrem apostar i ens agradaria que el tema de la biblioteca escolar pogués seguir en el futur i es pogués garantir. Respecte, tenim una pregunta, que és respecte a la consolidació dels comptes municipals de l'any 2018. Volem saber si... Bueno, si com està, si el consolidat ja està fet, si no, en quin punt estem. Després també tornem a treure el que vam dir el mes de gener, que és respecte a la zona de la cantera de Vallbona. Sembla que sé que hi ha hagut nous tremolors a la zona del Capelló i volem saber si l'equip de govern ha fet passes endavant per saber en quin punt s'està ahir. En definitiva, el que volem saber és quin és el capteniment de l'equip de govern i si heu vist algun tipus d'expedient o no. També volem portar el tema de, que ho vam dir, de Cal Simeón, una casa que és propietat de l'Ajuntament. En el seu moment l'alcalde va dir, almenys això surt en acte, de que no li preocupava tant si estava ocupat o no, sinó en quin estat estava la casa. Bé, volem saber en quin estat està i a nosaltres sí que ens preocupa si està ocupat o no. Perquè una de les obligacions dels regidors de l'Ajuntament és vetllar pel patrimoni de l'Ajuntament. Què més? Un moment, perquè no he acabat, eh? Bé, volem també una pregunta que ens ha sorgit. I l'altre dia, remenant papers, doncs dels plens, va caure a les mans el que era la contractació de les obres de la casa de la vila. Volem saber en quin punt està. S'obriran els sobres, sí o no? Hem perdut la subvenció, sí o no? I si l'hem perdut, quina és la vostra... No ho sé, què penseu fer al respecte? Res més. Sí que, perdó, hi ha dues coses més que de cara a l'any que ve també ens agradaria, ara que hi som a temps. I és que, insistim també en la recollida de l'oli domèstic, el dia que... Entenem que això no és immediat, eh? Que suposo, alcalde, quan hi hagi consells d'alcaldes o quan hi hagi... o es parli ja dels costos del 2021, però com que queda mig any i passa molt ràpid mig any, tingueu present això de l'oli. I la nostra proposta, i aquí ho deixem, és que de la mateixa manera que ara fem la mini deixalleria cada 15 dies, Capellades és un poble prou gran, com perquè si volem seguir potenciant l'oli, les piles, etc., poguéssim tenir els 4 dilluns. Valdria la pena estudiar-ho. Res més.
Bé, començo jo perquè n'hi ha moltes per mi. Primer de tot, el tema del camí dels enanitos. Quan el problema del Glòria, crec que va ser durant el mes de desembre exactament, hi va haver unes demandes d'alguna de les persones que van a caminar per aquesta zona diàriament, la majoria jubilats, que deien que al principi i l'inici del camí aquest, doncs hi havia molts regarots, que era complicat accedir-hi. També hi va haver una petita intervenció d'algun tub que es va rebentar i va quedar una miqueta com va quedar. No? Això es havia de fer entre finals de febrer o així. I la cosa, com que ens va vindre el Covid, va quedar parada. I després, ja quan la brigada s'ha posat a treballar, quan estava aquesta feina pendent, amb uns criteris que es poden discutir o no, però s'ha fet aquesta actuació, la part inicial del camí. És una actuació que uns poden opinar que no és l'adequada i altres que opinen que és la correcta. Això és un tema, diríem, a discutir. Aquest és l'argument que jo us puc dir i que s'ha gestionat des de serveis tècnics. El tema de la sequoia, si cas, Marcelí, al final després podem... Què vols? Vols que respongui totes o vols fer rèplica? Com ho vols?
No, jo et proposo que a mesura que em vagis responent, si hi ha alguna contrarèplica, te la pugui dir.
D'acord. Fes la contrarèplica, si la tens amb la de la casa dels enanitos, la pots fer ara, sí.
No, a veure, més enllà de si em sembla oportú o no, jo això ara no... O sigui, m'estalvio la meva opinió, eh? Realment, doncs, si passa millor. El que, en tot cas, no entenc si es va començar perquè no es va acabar, si no es va acabar...
No. L'ordre era el principi aquell fins allà només.
Bueno, no sé, clar, després tampoc, la veritat, no és que estigui millor del que estava bé abans, no? I això es va decidir per Junta de Govern, no?
Això és una de, com tantes altres tasques, que es passa a la brigada i es gestiona des de l'equip, des dels serveis tècnics. El tema de la sequoia, crec que era la setmana passada, està detectat, s'ha fet una persona entesa en el tema i crec que és un tema inicial de rec i es passarà un tub des de la font que hi ha davant de l'abric, es passarà un tub per terra amb un programador perquè creiem que a part de sanejar és un tema de rec. Els tècnics entesos en el tema diuen que es pot recuperar.
Va.
El tema del WhatsApp, bueno, és un agraïment que fas a l'equip de govern i al regidor de comunicació, ens donem per assabentats. El tema d'ensenyament, si cas, faig les meves, si us plau, us sembla?
Vale, cap problema.
Gener, la cantera. La cantera, com vam estar parlant el gener, no sé si era el gener o el febrer, no recordo, aquest ajuntament, junt amb la tècnica pertinent, ens vam reunir amb els veïns i a partir d'aquí s'ha generat un grup de treball amb els veïns, amb assessorament extern i que l'Ajuntament, evidentment, estem escoltant tot aquest assessorament junt amb els veïns. Aquesta és la situació. Després d'aquesta setmana, ens hem reunit amb l'expert en aquest tema, un geòleg, i que s'està treballant aquest tema. És un geòleg de l'empresa Ambients d'Igualada. El tema del Simeón, el tema del Simeón era un tema de validar les dades reals d'aquesta casa. Qui és el propietari, si és que era... Jo aquesta documentació, pensa que han passat 2 o 3 mesos complicats i aquesta documentació no m'ha arribat. Vam demanar registre, hem demanat una sèrie de dades que no ens ha arribat. Em comprometo ara aquesta vegada a veure si és possible quan tot passi a situació normal de poder-te contestar. Això, aquesta reflexió que has fet meva, no la recordava, però bueno, pot ser que sí. El de la Casa La Vila, es va preparar tot a la que engeguem legislatura l'any passat. Es prepara tot el plec de condicions per fer la licitació. I aleshores, una vegada estava feta ja la licitació per obrir les pliques, faltava un reconeixement de la validesa de la nominativa que ens donaven. Aleshores, això, una vegada es va veure que era viable que ens ho fessin molt ràpidament, vam veure que tampoc no hi havia validesa ni temps material per executar, perquè estàvem a mes de setembre i les nominatives s'han d'acabar sempre el 31 del 12. Hi ha un compromís de la Diputació de Barcelona per mantenir aquesta nominativa, però diríem que aquest any tots els contactes que hi ha hagut amb ells estem en aquesta mateixa situació. Estem parlant d'una obra de 7 o 8 mesos i es considerava que no sé si era prudent engegar el procediment administratiu perquè tornaríem a estar que no es podia acabar. Hi ha un compromís de que la nominativa que està per nosaltres per poder executar aquesta reforma. Jo crec que no té sentit que si en el seu moment hi va haver un compromís de l'anterior govern, de la Diputació, que ens donaven una subvenció per un projecte que ells deien que estaven estats ruïnós, jo no crec que ara es tirin enrere amb aquest reconeixement. Ha sigut un reconeixement a una realitat de la Casa la Vila. I aquesta és la realitat actual. I aquest any diríem que el que s'havia de justificar a març, les obres nominatives s'havien d'acabar sempre a 31 de desembre, però sempre hi ha temps per justificar fins a 31 de març. Les han aplaçat fins al juliol. Vol dir que anant bé, tindríem la revisió una altra vegada d'aquesta nominativa i estem una vegada com l'any passat. No hi ha temps material d'execució. Aquesta és la realitat i la documentació que tenim des de l'Ajuntament de Capellades. Si la senyora interventora o la senyora secretària vol afegir alguna cosa a nivell documental, després ell que ho comenti. I l'últim cas que m'afecta a mi, que és el dels olis domèstics, mira, precisament avui a la Junta de Govern hem acceptat una subvenció de la Junta de Residus per la implantació de punts de servei per la recollida d'olis domèstics a Capellades. Ens subvencionen un 80% llarg, crec, de la inversió. Això a la propera comissió informativa, si ara no tinc més dades, però això s'ha aprovat avui, hem acceptat aquesta subvenció. Aleshores, representant de Junts per Capellades... No,
si em permets, és una reflexió, eh?
Sí, sí.
Celebro que qualsevol subvenció que es rebi, benvinguda sigui. Però, per exemple, tenim un contenidor de roba a la plaça Espanya, cantonada com es diu, prolongació Miquel i Mas. Sí? Nosaltres som partidaris de treure coses del carrer, és a dir, quan deixes un contenidor no deixa de ser un cau d'acumulació de porqueria, ho vam veure en aquest cas. Per tant, l'alternativa que proposem és fer un ús una mica més intensiu del que ja tenim de la mini deixalleria. Ens sembla que es dona bon resultat. Ho dic per... A vegades els recursos és, si decidim que amb el model de recollida d'escombraries hem tret mobiliari urbà, crec que el camí que hem de seguir és treure'l, no seguir-ne afegint, perquè després apareixen altres coses al costat d'aquests contenidors. No? Això a la plaça Espanya ha passat fa poques setmanes, perquè hi ha un contenidor de roba. Aleshores proposem, escolta, la mini deixalleria funciona, poder no al 100%, perquè a vegades hi ha gent que no entén que les coses no es poden deixar fora dels cubicles, però bé, bueno, escolta, hi ha 5.000 habitants amb un espai d'un quilòmetre i mig de zona urbana. És una reflexió amb això que parleu i ja està. Bueno.
No, jo quan t'he dit lo de la recollida d'olis domèstics, em referia només a olis domèstics. Aquest tema és un altre, que tu estàs parlant. L'empresa que gestiona, que és l'empresa humana, sí, amb lo del Covid, han parat el servei.
Ja.
Aleshores, des de la regidoria que jo portava anteriorment, ja hi havia unes certes disfuncions amb aquesta gestió. Possiblement la finalitat final d'aquesta empresa en aquests moments personalment, té molt que desitjar. Aleshores, era un tema que estava sobre la taula per revisar el tema d'aquest. Però, evidentment, que aquest desitjós Covid ens està parant moltes coses. Jo crec que el que jo havia de contestar, Oli, crec que li he contestat tot. Doncs en aquest cas, ara crec que queda per contestar el d'ensenyament, el de l'escola del Marquès i l'escola Bressol. Si la regidora d'Educació ens ho vol comentar.
Sí, bueno, només comentar que nosaltres també compartim la preocupació de com començarà el curs de cara al setembre i, de fet, estem en coordinació amb les direccions dels centres per començar a treballar-ho. Dilluns passat, justament, vam tenir una reunió on es van plantejar o vam compartir algun dels neguits que les direccions del centre tenen i nosaltres també compartim. No? De fet, estem ara esperant un document d'ensenyament perquè comenci a guiar de com serà aquest inici de curs de cara al setembre. Pel que fa a l'inici de curs o aquestes dues setmanes ara, tots els centres, en principi aquí a Capellades, faran el servei i també l'escola Bressol farà el servei en una aula després de fer el sondeig a les famílies. Hi ha 5 famílies doncs, que ens han manifestat la necessitat de poder doncs, optar amb aquest servei i s'ha decidit doncs, de cara a la setmana que ve, encara no està clar el dia, doncs, poder-ho fer, evidentment, complint totes les mesures de seguretat que ens requereix el departament i que doncs, aquesta setmana incansablement estem treballant per fer-ho possible. I l'altra qüestió que comentaves del tema de la biblioteca, no he acabat d'entendre la pregunta. Potser desconec aquesta qüestió que posa sobre la taula. No sé si podies aclarir-m'ho.
Sí, a veure, el tema de el Marquès de la Pobla té un espai que és la biblioteca escolar.
Uh-huh.
Jo ara també dic que desconec una mica el funcionament dels darrers anys de manera regular com ha funcionat. En un moment que el que hi havia era un servei com de, bueno, de biblioteca escolar. Ha sortit en els mitjans que, bueno, que sembla ser que hi ha en perill una mica aquest model. No parlo de capellada, sinó una mica a nivell de país. Sí? Uh-huh. Llavors, bueno, no està en una pregunta. Perdoneu, però és que estic a casa, eh? Vull pel soroll ambient.
Era el moment oportú, segurament, que sonés això.
A veure, ja no sé què... Això, no, una mica el prec d'estar al cas d'això, no? Del tema de les biblioteques escolars, perquè entenem que és una cosa que no es pot deixar perdre.
Sí, sí, compartim, eh? Si això... desconeixia aquesta notícia en concret, en tot cas ho compartim. Fins ara... Com sabeu, l'Ajuntament està assumint, per exemple, la biblioteca oberta una hora al dia perquè els infants, un cop surtin de classe, puguin, doncs, amb un monitor o amb una monitora, doncs, poder fer ús d'aquesta biblioteca més enllà de la que fan en horari lectiu. Per tant, compartim, diguem-ne, aquesta reflexió.
No, i també, regidora, una mica, bueno, doncs, de l'escola Bressol també... contents de que pugui oferir aquest servei. I les famílies també necessiten bueno, aquest espai perquè, bueno, doncs no, com que no es viu de l'aire del cel, siguem clars, doncs també les famílies necessiten aquest servei. Per tant, doncs celebrem que això ja pugui obrir les portes, no de la manera que tots desitjaríem, però bé, de moment és el que hi ha.
Bé, crec que queda un punt de les preguntes que ha fet vostè, que és el de la consolidació de comptes del 2018. No sé si el regidor d'Hisenda o la senyora interventora ens pot contestar aquest punt.
Començo jo, però li passaré la paraula a la interventora. Bé, la voluntat del Departament d'Hisenda, evidentment, amb la que està caient, els recursos que tenim, que són pocs, estan amb tota aquesta feina de modificacions de crèdit, etc. Llavors, el 2018, i si s'hi ha fixat amb la meva anterior intervenció, també ja parlo del 2019 com a eina necessària ja per fer altres coses, però, és dir, això ho ha de fer el Departament de Comptabilitat, ho ha de fer un personal que tenim el que tenim i unes feines que a vegades són complexes. Per tant, jo li passaré la paraula sense donar més pressió que la que ens autoimposem a Hisenda per tindre els comptes al dia, com aquest Ajuntament està fent, amb la Marisa, que em pugui dir, sisplau, una mica això del 2018, si ha quedat paralitzat el tema del paralitzament que hi ha amb l'administració pública i amb tot el que això ha comportat. Gràcies.
La senyora interventora, Marisa.
Sí, bé, el 4 de març d'aquest mateix any es va celebrar el que és la Comissió Especial de Comptes. El seu dictamen va sortir favorable. Es va informar favorablement en els comptes del 2018 tant de l'Ajuntament com de l'Escola Bressol i del Museu Molí Paperer. Llavors, en la mateixa comissió es va ordenar de que es tenia que fer aquest informe doncs, a exposició pública per fi doncs, de que es pogués fer reclamacions, o objeccions o observacions. A l'espera de lo que és el certificat de secretaria per a veure si realment doncs, hi ha aquestes objeccions o hi hagués qualsevol reclamació. Estem a l'espera d'aquesta certificació que se finalitzi el que és l'exposició pública per tal de portar el que és els comptes generals del 2018 a ple i que siguin efectivament no aprovats o bé bueno, decidir a la sessió plenària. Llavors, el certificat de secretaria potser ens ho explicaria millor la secretària i bueno, està en exposició pública. I per el que fa als comptes de 2019, estem a dins de termini, és la finalització del juny. Passo la paraula a la secretària.
Bueno, en quant al tema de la, dels comptes del 2018, és en el moment que vam publicar l'anunci d'exposició al públic, es va quedar aturat per al tema del dia 14 de març. Per tant, ara a partir del dia 1 de març, tornarem més, no sé si eren dos o tres dies que portava publicat, a reiniciar el compte dels dies d'exposició al públic. Per tant, quan hagi passat aquest termini, lliurarem el certificat d'exposició al públic si no hi ha cap al·legació, es podrà passar a intervenció perquè faci la proposta pel proper ple o el ple que correspongui.
D'acord. Es dona per contestat, portaveu de Junts per Capellades.
No et sentim.
Sembla que ballis el hula hop, que vas fent així.
No, és que anava mirant les respostes de l'una a l'altra així, que tinc aquí tot de podrets. Bueno,
és que aquí treballem amb equip.
No, no bueno, aquestes ja, coses. És igual, ja, que imagina't. Bueno, res, esperem que això pugui tirar endavant, res més. El que volem és que hi hagi l'aprovació del consolidat i que això no sigui un problema per a altres coses. Vull dir, subvencions, etcètera, etcètera. La pille, etcètera.
Molt bé. Ara passo la paraula a la portaveu de Vila de Capellades CUP.
No, res a dir.
Vale, gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana. Té alguna cosa a comentar? Àngel? Ara l'hem perdut del tot. Àngel? Què ens sents ara? Que ens sents? Àngel? Hola, Àngel, digue'ns algo. Per quan...
Emissora.
Ara. Àngel.
Àngel torna a sortir i torna a entrar. Si no, no et sentim. T'ha quedat tot tan pillat.
Sí, Àngel?
Espera, que viene.
Ai, que és pesat això de les videoconferències. Àngel, que ens sents?
Té el micro parat. Continuem, Salvador, si en cas.
No, bueno, és que li hem de donar sí, la raó.
Sí, diu que, Salvador, ens diu que acomiadem i que ja està, que no vol dir res més.
Vale, d'acord, doncs. Molt bé. Doncs ara crec que toca donar la paraula a les veïnes i veïns que ens hagin pogut veure pel YouTube, si és que hi ha alguna pregunta. En aquest cas, Jaume, la gestió d'això,
Bueno, això, teòricament, a dins la sala està la Montse, que llegirà. Em sembla que tenim dos consultes. I la Montse és qui ho ha de llegir. Endavant.
Molt bé. D'acord, doncs, Montse, quan vulguis.
Sí, ens funciona la tècnica. Ai, que no ens funciona. Montse? Bueno, doncs ho llegiré jo. Bueno, aquí hi ha molts dubtes. Mentre la Montse no, ho llegeixo jo mateix. La pregunta d'en Ramon Roca: es pot mirar de poder posar més control als cotxes que pugen en contra de direcció al carrer Fusà des de l'esplanada cap a l'institut?
Com?
Pregunta del Ramon Roca:
sí.
Es pot mirar de poder posar més control als cotxes que pugen en contra de direcció al carrer Fusà des de l'esplanada cap a l'institut? Aquesta poder l'ha de contestar el mateix regidor de Governació.
Sí, i l'altra pregunta, sí que es contestem al final tot. No et sentim, Jaume. No et sentim.
Aviam, em sents ara?
Ara sí.
Vale, hi ha un seguit de preguntes d'en Joaquim Fabrés Cervera. I ens fa una bateria de preguntes. Les llegeixo.
Jaume, no se't sent si no t'enfoques a la càmera.
Espera't, que no puc fer tres coses alhora. Un moment, que trec el teclat. La Montse, si algú la pot trucar, us ho agrairé.
Vale.
Aviam ara. El Joaquim Ferrés, com l'altra vegada, disculpin perquè seré en diversos paràgrafs. Sobre el dèficit i estabilitat pressupostària de la vila, segons el portal de transparència de Capellades, la mitjana de reducció del deute anual dels últims 7 exercicis. Fins al 2018, del 2019 no hi ha dades, és del 15,7%, uns 439.935. En senyor Soler, que et soc jo, el 23 del 12 va dir que tancaríem el 2019 reduint l'endeutament a 0, així encarem el 2020, amb noves inversions a vista i cap deute pendent. Si és així, el superàvit del 2019 es va destinar a amortitzar els crèdits pendents. 1.233.251,47 i liquidar tot el deute pendent. Com podem tenir superàvit, segons vostè ha dit avui? O no es van poder amortitzar els crèdits si realment seguim amb el deute? Si és així, si seguim arrossegant, quina quantitat es tracta? Deixant-nos de banda que si per un habitual el deute es pot reduir uns 400.000 euros, com passem a liquidar un 300% de l'habitual en què no es va gastar? Finalment, el senyor Soteres, em falta la resposta a la pregunta del ple anterior, ho dic perquè si està realitzant ara un informe tècnic, l'espero amb motivació. Aquest senyor li tenem que dir que vingui. Però em fa sospitar aquesta resposta quan a temps tan dilatada ja crec que aquest informe no estava fet abans de decidir si era convenient o no participar en aquest programa. Hem de trobar un millor mètode. I ja està de preguntar. Bé, ja. Salvador, tu coordines. Jo aquí he preguntat coses de...
Primer, contesta-lo del Ramon Roc. Contesta-lo del Ramon Roca, que és la primera pregunta.
Vale.
Jo no li he entès què has dit. Jo no he pogut apuntar, eh?
No, jo crec que tampoc és la manera idònia de preguntar-ho per al xat i quan aquesta estigui normalitzada la situació, doncs és evident que convido el senyor Joaquim Fabra Cervera a fer aquestes preguntes presencialment. No. Amb la qual és la circulació que ens ha dit al carrer del Call, prenc nota i parlaré amb la policia. Quant a les preguntes del pressupost, la complexitat tècnica que les parla, que les planteja, li passo el torn a la Marisa per si alguna cosa ens ho hem d'estudiar i dir, dir per escrit o veure alguna dada per poder contestar tot això que ha dit aquest senyor.
Deixa'm afegir una cosa abans de passar la paraula a la Marisa.
Bé, tot no...
Marisa, no, no, la part tècnica, jo la conceptual, que és la que jo crec que puc explicar. La conceptual és que nosaltres, a final del 2019, vam liquidar tot el deute que teníem amb els bancs, tot. I el deute va passar a 0,01, que era una part insignificant d'una subvenció que quedava pendent. Aquest és el tema. Llavors, els números concrets, el que està clar és que, bueno, evidentment, aquí ara no tenim els números, menys nosaltres ni els regidors de gent. I, evidentment, se li ha de contestar amb el senyor Febrers. El deute de l'Ajuntament de Capellades a 31 de desembre del 2019 era zero deute. A partir d'aquí, l'amortització era una amortització sobre capitals i interessos, que jo crec que això sí que ens ho explicarà millor la senyora interventora. Marisa? Marisa?
Sí, com... Marisa. Sí, dic, com molt bé deia el senyor alcalde, se'm sent?
Sí, sí.
Sí, sí.
Dic, com molt bé deia el senyor... Com molt bé deia el senyor alcalde, el que... Per lo poc que he pogut anotar, el que és es va amortitzar tot el deute mitjançant el que és la liquidació de 2018 amb el superàvit del 2018. Llavors, el que es té ara o que s'està preparant és les liquidacions del 2019. Reiterant les paraules que ha dit l'alcalde, a 31/12/2019 es va rebaixar el deute a un 0,1 i poc més. No sé si em podeu concretar alguna cosa. En tot cas, són dades que crec que podrien donar aquesta informació, o sigui, sol·licitar la informació mitjançant algun registre d'entrada i se li facilitaria amb totes les dades concretes i per el que és una resposta concreta per les dades. Ara aquí la veritat no les tenim. Res més.
Vale, no hi ha més preguntes.
No, suposo. Bueno, no, queda pendent això que diu que el regidor Soteres no li ha contestat lo de la biosfer. Bueno, suposo que... Jo el que potser sí agrairia... Bueno, regidor, estàs aquí? Àngel? Sí, sí, està aquí l'Àngel.
No, però no se sent, no li va el micròfon. L'Àngel ha contestat pel mateix xat amb el senyor Fabres i intentarà, perquè té problemes de connectivitat, i li diu que intentarà parlar amb ell o el telefonarà per donar aquesta informació.
Crec que ha quedat respost, no? Senyora secretària, crec que el que ens han preguntat pel xat ha quedat clar, no? Tinc dubtes de si... Eren, no sé, jo tenia molt clar allò del deute, hi ha hagut un lío de números que jo crec que la interpretació que fa aquest senyor no està clara des del meu punt de vista, però bueno. I a partir d'aquí també hi havia allò de la biosfer, crec que quedava respost, no? Si han parlat pel xat amb l'Àngel, doncs si en principi no hi ha cap més pregunta de les persones que ens estan veient pel YouTube, hi ha alguna altra pregunta, Jaume, hi ha algun altre tema?
No, en principi no.
Doncs, regidores, regidors, senyora interventora, senyora secretària, donem per acabat el ple i esperem que el proper se'l podem fer amb unes altres circumstàncies, que realment costa de treballar amb aquest sistema. Però, bueno, bon vespre a tothom i fins la propera. Gràcies.
Bon vespre.
Adéu, bona nit.
Bon vespre.
Adéu.
Bon vespre.
Bona nit. Bon vespre.